101.6 FM, COPE Vinaròs.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, i d'aquí, des dels estudis del Bisbat de Tortosa, els desitgem bon diumenge, bon dia del Senyor, perquè volem compartir amb tots vostès doncs aquesta joia de la fe, aquesta joia de sentir-nos membres d'aquest Crist ressuscitat que ens convida a celebrar i a compartir l'Eucaristia. Una Eucaristia que de ben segur avui es portarà a terme en tots els pobles de la nostra diòcesi. I per això és un dia en el qual també hem de pregar per les vocacions sacerdotals. Per a què? Per a que aquesta notícia, que d'una forma tan habitual i aparentment tan normal hem dit, doncs a vegades no ho serà tant per la manca de preveres. De fet, hi ha alguna parròquia que no pot tots els diumenges, sinó que ha de ser en dissabte o fins i tot en un altre dia de la setmana quan ha de compartir aquesta Eucaristia. Per tant, avui preguem també per aquestes vocacions al sacerdoci, per a que mai falten preveres, per a poder celebrar, per a poder compartir aquesta fe, la fe en la nostra Església, la fe en l'Eucaristia. I evidentment, avui diumenge setè del temps ordinari, segurament ja hem anat acabant, no?, tots estos diferents diumenges que han pogut trastocar un poc, entre cometes, la litúrgia degut a les festes de Sant Blai, de Santa Àgueda, de la Candelera, i que evidentment en algun cas s'han traslladat al diumenge degut a que entre setmana no hi havia gent, o evidentment no és festa local, i hi ha hagut poblacions que han traslladat al diumenge aquesta festivitat, i això ha pogut fer que trastoqués un poc, no?, el ritme litúrgic que els diumenges del temps ordinari doncs també marquen i també volen ser presents. Anem avui a escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, diumenge 7è del temps ordinari. Escoltem-lo.
101.6 FM, COPE Vinaròs.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escolteu, jo us ho dic. Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells qui us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l'altra. Si algú et pren el mantell, no li negues el vestit. Dona a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t'ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet bé als qui es ho fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors presten diners als pecadors que saben que els recobraran. Però vosaltres heu d'estimar els enemics. Heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos, llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu compassius com és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us condemnarà. Absoleu i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a besar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet.
L'amor als amics i als enemics, i fer el bé als qui no ens estimen, i parar l'altra galta i donar el mantell sense reclamar que te l'hagin robat, són coses que et fan pobre. Perquè en la vida no es tracta de com guanyar més, sinó de com compartir més. No d'acumular més diners, sinó de com tenir més bon cor envers tothom. Perquè no és només el baptisme o anar a missa el que ens fa fills de Déu, sinó fer el bé i prestar sense esperar que ens ho retornin. Llavors, el Déu que és bo amb els dolents i desagraïts ens reconeixerà com a fills seus. Feliços els pobres, dèiem el passat diumenge. I avui, continuant el mateix sermó, diem: feliços els qui estimen de debò, tant si els estimen com si no. Feliços els qui no judiquen els altres ni els condemnen. Feliços els qui tenen la pobresa d'un amor compassiu. com el del Pare del Cel. Ojalà nosaltres siguéssim també d'aquests feliços, que sapiguéssim viure aquestes benaurances del diumenge passat i puguem ser lloats, puguem ser també recordats i quan arribem a la casa del Pare també tinguéssim la porta ben oberta per a poder entrar en aquesta presència tan esperada del Senyor. Irem a fer un repàs de les principals notícies que han succeït en el nostre bisbat de Tortosa. Una de les notícies es centra el diumenge passat en la catedral de Tortosa, on quasi 200 persones van poder participar de l'Eucaristia, presidida en aquest cas pel vicari general, en absència per malaltia del senyor bisbe de l'Hospitalitat de Lourdes. Una presència aquesta de l'Hospitalitat de Lourdes que sempre al voltant de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes organitza aquesta festivitat. Una festivitat en la qual els protagonistes són els malalts, els protagonistes són els voluntaris, també els peregrins que traslladen un petit Lourdes aquí a la nostra diòcesi de Tortosa. El motiu lògicament és molts d'ells a lo millor no hi poden anar degut a que la malaltia s'ha agreujat o per motius els que siguen, no? Però aquesta festa aquí a Tortosa convida també apropar-se a aquelles persones que per un motiu o altre no hi poden ser-hi presents. I com es fa aquesta Eucaristia? Doncs com totes, però afegint, lògicament, aquesta processó amb el Santíssim i amb els malalts pel claustre de la catedral. Una processó que convida a traslladar-nos també en aquella processó de les antorxes i del Santíssim a l'esplanada del Santuari de Lourdes i que aplega a tanta i tanta gent al llarg de les diferents peregrinacions. Després, moment per compartir la taula de totes aquestes persones a un hotel també d'aquí de la ciutat i per parlar ja de la futura peregrinació a Lourdes en el mes de juny, finals de juny, principis de juliol. Ja que dir també que els jovens hi van ser presents en aquesta celebració i que prèviament en aquesta celebració havien estat dos dies a l'acolliment de les teresianes compartint una convivència i lògicament podent compartir l'amistat que també és el que uneix a totes aquestes persones després per a trobar-se a aquesta futura peregrinació a Lourdes. Més notícies, perquè el passat cap de setmana també els professors cristians de la nostra diòcesi, tots aquells que hi van voler, van participar en Tarragona en el segon aplec dels mestres i professors cristians. Un aplec dirigit a aquelles persones que es dediquen a la docència, de centres públics i concertats, de diferents estaments, també de l'estament universitari, i que viuen en comú dos passions. Per una part la docència, però per l'altra la fe. I per això, des de les diferents delegacions amb seu a Catalunya, van creure convenient organitzar ja l'any passat una trobada dirigida al món de la docència. Al món de la docència i al món cristià. Els cristians que estan com a docents. Per a compartir la fe, per a compartir també les dificultats que un se pot trobar en aquesta realitat no gens fàcil de l'educació en els temps en els que correm. I així és va fer i es va portar a terme per mitjà de diferents tallers, de diferents taules redones, de diferents ponències i també presentant una eina molt interessant com és el Museu Bíblic de Tarragona, que no deixa de ser una proposta per a tots aquells que vulguin portar els alumnes en una futura visita a la ciutat de Tarragona. Un museu que vol acompanyar el visitant al llarg de la història de la salvació a partir dels textos sagrats. Molt, molt didàctica. I amb aquesta notícia, doncs posem el punt i final. Els deixem ara, com sempre, amb les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent. I, si Déu vol, tots vostès, ens aplacem per al proper cap de setmana, per al proper divendres, per a continuar explicant-nos moltes coses de la nostra diòcesi de Tortosa. Bon diumenge!
L'evangelista Lluc, després de les benaurances que ja vam comentar la setmana passada, ens transmet una sèrie de paraules de Jesús que d'una manera més ampliada trobem també en el sermó de la muntanya de l'Evangeli de Mateu. Són el seu ensenyament sobre allò que ha de distingir la vida dels deixebles de la d'aquells que no segueixen a Crist. Estem davant unes exigències sorprenents per la seua radicalitat i perquè suposen la superació de qualsevol lògica humana en les relacions interpersonals. Molts pensen que un bon cristià és aquell que no fa mal a ningú. Redueixen la vida cristiana al compliment dels manaments que ens prohibeixen matar, adulterar, mentir, robar, etc. Per tant, es fonamentaria en una sèrie de prohibicions per no fer mal als altres. Això no és prou per a ser cristià. Qualsevol persona que actua guiada pel sentit comú sap que no ha de fer als altres allò que no vol que li facin a ella. Les exigències del deixeble de Crist tenen un caràcter positiu. Ha de fer als altres tot el bé que puga, allò que li agradaria que feren amb ell. Aquesta exigència té també una lògica humana. En el fons, tots entenem que no podem exigir que es faça per nosaltres allò que no estem disposats a fer pels demés. Aquesta actitud, sent més positiva que l'anterior, també suposa posar límits a l'amor, perquè un no estaria obligat a fer el bé si sap que no li correspondran. Jesús ens recorda que actuar d'aquesta manera no té cap mèrit. També els pecadors fan el mateix. La qüestió que està en el fons d'aquest ensenyament de Jesús és la dels límits per estimar. Fins on he d'arribar en l'exigència de viure en l'amor al proïsme? Quantes vegades he de perdonar al germà que m'ofèn? En la resposta que Jesús dona a aquestes qüestions, trobem lo propi de la vida del creient. Estimar els enemics, fer el bé als qui ens odien, beneir als qui ens maleeixen, pregar pels qui ens calumnien. Dietrich Bonhoeffer, un gran teòleg luterà assassinat pel règim nazi, comenta així aquesta exigència evangèlica. Estimar l'enemic és un obstacle insuportable per a l'home natural. Està per damunt de les seues forces i xoca contra el seu concepte del bé i del mal. El que Déu vol en la seua llei és que es vença l'enemic estimant-lo. Com pot el cristià vèncer aquest obstacle? En primer lloc, descobrint que aquest comportament que se'm demana és el que ha tingut Déu amb mi. La seua misericòrdia ha sigut infinita, i per això aquesta manera d'actuar és la d'aquells que són fills seus, ja que ell és bo amb els malvats i desagraïts. En segon lloc, mirant a Crist, que des de la creu va mostrar com estimava els enemics en pregar pels seus perseguidors. Bonhoeffer afirma que l'oració pels enemics és l'acte d'amor més gran, perquè en ella ens posem al costat de l'enemic, estem amb ell, en favor d'ell, davant Déu. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.